Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb el suport de la Fundació Roca i Pi. Dirigeix i presenta David García Jimeno.
El viatge no s'acaba mai, només els viatgers s'acaben, i fins i tot ells poden perdurar en forma de memòria, de record, de relat, de grans històries. Quan el viatger s'ha assegut a la sorra de la platja i ha dit «No hi ha res més a veure», sabia que no era així. El final d'un viatge no és més que el començament d'un altre. S'ha de veure el que no s'ha vist, veure una altra vegada el que ja es va veure, veure la primavera el que s'havia vist a l'estiu, veure de dia el que es va veure de nit, amb sol, el lloc on l'altra vegada plovia, veure el camp de blat tendre, el fruit granat, la pedra que ha canviat de lloc, l'ombra que no hi era, escoltar de nou unes grans històries. Benvinguts una temporada més a Grans Històries, el programa de ràdio que dona veu al projecte d'intercanvi generacional, també dit Grans Històries, en què petits i grans comparteixen històries de vida i experiències. Si us agrada conèixer històries del passat, escoltar relats i aprendre dels altres, no canvieu d'emissora. Quan avis i nens es donen la mà i es miren als ulls, sorgeixen grans històries. Soc en David García Jimeno i us acompanyaré durant la propera hora. Avui parlarem de la trobada aquest any presencial ja entre la senyora Lina Soro Fornos, de 80 anys, resident de la residència de la Fundació Roca i Pi de Badalona, i 7 alumnes de cicle superior de primària del Col·legi FEB Mare de Déu de la Salut de Badalona. El Col·legi Mare de Déu de la Salut i la residència de Roca i Pi es van convertir així en dos punts de trobada, dos espais de vincle entre les dues generacions. El Col·legi FEB Mare de Déu de la Salut, situat en el cor de Badalona, en el barri de la Salut, just al costat del Passeig de la Salut, on està l'eix comercial, és una escola molt familiar, molt vinculada a la parròquia, propera a la gent, a les famílies, molt arrelada al barri de la Salut, una escola que ofereix servei i ajuda a les famílies i als alumnes. L'escola pertany a la Fundació d'Escoles Parroquials, actualment formada per 18 escoles. El Col·legi FEB Mare de la Salut és un punt de trobada on succeeixen grans històries. L'altre punt de trobada d'aquesta gran història d'avui és la residència d'avis de la Fundació Roca i Pi de Badalona, una entitat de llarga trajectòria. Atén des de fa més de 100 anys a persones vulnerables que necessiten atenció, companyia i suport. L'objectiu de la residència és proporcionar benestar i qualitat de vida a la gent gran, sempre donant resposta a les necessitats de cada usuari. La residència Roca i Pi, un punt de trobada on succeeixen grans històries. Avui escoltarem la història de la senyora Lina Soro Fornos, de 80 anys, una dona molt, molt alegre que va néixer a la Franja. Ah, i recordeu que podeu comentar el programa i compartir les vostres històries a través de les nostres xarxes socials, Twitter, Facebook i Instagram, amb el hashtag Grans Històries. Sense més preàmbuls, us presento els participants de la tertúlia d'avui. Aquí a la meva esquerra, a l'estudi, trobem a l'Eduard Vidal, director de l'escola FEB Sant Ramon Onat de la Fundació d'Escoles Parroquials. Benvingut, Eduard, una temporada més. Un plaer tenir-te a l'estudi.
No, el plaer és meu de poder-vos acompanyar un cop més.
Molt bé. Aquest any, al Col·legi FEB Sant Ramon Onat, heu fet dos temes pedagògics nous, que un és el tema d'espais d'aprenentatge globalitzats i de capses d'aprenentatge. Ens podries explicar una miqueta aquests dos canvis que heu fet pedagògics?
Bé, és la resposta a trobar maneres d'ensenyar, d'explicar, d'aprendre plegats d'una manera més integral, més harmònica, més transversal, no? Això significa que l'escola, sense renunciar ni molt menys als continguts que es puguin transmetre a través de matèries, català, castellà, anglès, etc., hem creat tota una estructura des de P3 a 4 d'ESO, jo crec que això és el que és interessant, on tots els alumnes tenen un mínim de dos espais que en diem d'aprenentatge globalitzat, on trenquem els espais, barregem edats i aprenem d'altres maneres. Això inclou els ambients, inclou els projectes, o també inclou això que ja mencionaves, les capses d'aprenentatge, on els alumnes, a partir d'un repte inicial, construeixen, no?, el seu aprenentatge de manera globalitzada, cooperativa i transversal. I la veritat és que estem molt contents, perquè el resultat, doncs, és bo, això ja ho esperàvem, però està resultant molt engrescador.
Molt bé, també a nivell de fundació heu fet l'última fase aquest curs del projecte Blau.
Sí, 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 és a dir, a veure, l'educació probablement és l'eina més potent per transformar el present i, si Déu vol, a través dels alumnes, el futur. I en aquest sentit, les escoles tenim una responsabilitat especial a l'hora de preparar alumnes, infants, joves, que en un futur, no?, siguin actors que transformin a millor el nostre món i el facin més just, més net, més sostenible. Allò que els cristians diem el regne de Déu, no?, perquè en definitiva es tracta de cadascú d'aportar una miqueta de si mateix, del millor que té per millorar i transformar el món. I el Projecte Blau ha engrescat les 18 escoles, no només Sant Ramon, sinó el conjunt de les 18 escoles, amb un munt d'activitats, amb un munt d'iniciatives, utilitzant l'art, utilitzant la reflexió, el treball grupal, etc., per construir una proposta pedagògica que ajudi els infants a entendre que el món l'hem de fer més bonic, més blau, més millorable, més habitable.
Realment és important, fer el món millor, no?
I tant.
Un món de valors que actualment I falten tant. A la nostra societat. Un plaer, Eduard, tenir-te aquí. Espero que t'agradi la gran història que escoltarem
sí,
a continuació.
Segur que sí. I abans que presentis, perdó, aquí ja m'anticipo, però el que m'agrada d'avui no és només la gran història, sinó el molt ben acompanyat que estic a la taula, oi, David?
Doncs mira, sí, volia presentar-vos que avui, aquest any, tenim la novetat, ja l'any passat la ho vam fer, no?, de que tenim a l'estudi dues alumnes del Col·legi Fem Maredó de la Salut, que no estan nervioses, que estan molt tranquil·les. Són dos molt bones alumnes, dos molt bones companyes de classe, que són la Noelia Romero, alumna de 6è de primària, i l'Edurne Val, també de 6è de primària. Benvingudes, què tal, com esteu?
Bé.
És la primera experiència a la ràdio, Noelia? La primera vegada que estàs a una ràdio?
Sí.
Bueno, i l'Edurne ja va repetir el curs passat, em sembla a mi, no?
Amb la meva germana.
Amb la teva germana, que és una exalumna també de l'escola, llavors vas venir l'any el curs passat. Molt bé. Aquest any m'hem fet les trobades ja del projecte Grans Històries de manera presencial. Què us agrada més, de fer-les de manera online o de manera presencial?
De manera presencial, perquè és millor i és escoltar-los i veure's la persona és molt guai.
Quins tallers heu fet aquest curs?
Hem fet cuina, bingo, Itacan, radi i...
Molt bé. El d'Itacan, ho podeu explicar una miqueta què era el tema d'Itacan, que ha sigut una novetat d'aquest curs, no?
Sí, és molt guai perquè estàs en els avis i tot això i pues com que ens comuniquem millor amb els gossos...
Com? Explica-m'ho bé, això.
O sigui...
L'Eduard no sap això.
Ara m'he perdut, aviam. Explica-li
això.
Sona molt xulo, però què és això?
Que... ens presenten a uns gossos i fem com uns jocs de tirar com una bossa amb arròs a un...
al terra.
Sí. I qui digui més punts guanyar i guanyar com premis pels gossos i qui tingui més premis i si ho doni als gossos, pues guanya.
O sigui, són grans històries amb infants, amb avis i amb gossos, ara. Escolta'm, això és estupendo.
Això és la novetat d'aquest curs, eh? Molt bé. Us agrada participar en aquest projecte?
Sí.
Sí?
Sí, perquè conec a avis i àvies que, pues, que els conec.
Molt bé. Vosaltres heu tanqueu ara 6è de primària al Cercle, no? Perquè vau començar ahir 5 amb el tema dels contes compartits, que els residents de Roquipi venien a l'escola una vegada al mes a explicar-vos un conte. A quart de primària vau fer un musical. Quin musical vau fer a quart de primària?
Jesucristo Superstar.
Jesucristo Superstar, déu-n'hi-do. I quin paper fèieu de Jesucristo Superstar? Us en recordeu?
Jo no.
Tu no te'n recordes? Quin paper feies?
Jo feia de sacerdote.
Molt bé.
I era un altre, però no me'n recordo.
Molt bé. I us recordeu l'experiència com bona, fer el teatre amb els avis?
Sí.
Sí, sí, us va agradar molt? Molt bé. I ara, 5è i 6è, heu fet el tema dels tallers, no? Que una vegada al mes aneu a la residència a fer els diferents tallers. Molt bé. Doncs espero que us agradi. Vosaltres ja coneixeu una miqueta la història de vida que ens explicarà la senyora Lina, però que espero que us agradi l'experiència de participar a la ràdio avui, a l'estudi.
Gràcies.
Molt bé. Presentades les persones de l'estudi, coneguem amb més profunditat els protagonistes de la gran història d'avui.
Me llamo Lina y, bueno, nací en un pueblo de Zaragoza. Se llama Mequinenza, pero ya muy pequeñita me llevaron aquí a Cataluña. Tengo 80 años.
Me llamo Daniel Sánchez, tengo 11 años y he nacido en Honduras.
Me llamo Leire y tengo 10 años y he nacido aquí en Cataluña.
Me llamo Isabel, tengo 11 años y he nacido en Holanda.
Hola, me llamo Noah, tengo 10 años y he nacido en Cataluña.
Yo soy Dani Pérez y desde siempre he vivido en Badalona.
La senyora Lina ens comença la seva gran història de vida explicant on va viure.
Yo nací, o sea, mis padres vinieron del pueblo, es un pueblo que está a la franja entre sí. Cataluña y Aragón. Entonces se vinieron, cuando la guerra vinieron a vivir a Cataluña. Y cuando acabó la guerra vinieron a eso. Y entonces mi madre, para no estar sola, pues iba con la abuela cuando nos tenía que tener. O sea, que es de nacimiento, pero puedes contar que a los 10 días ya estaba aquí en Cataluña.
Ya estaba en Cataluña.
Y además allí en Quinezas no se habla castellano, se habla del catalán.
¿Y con base a la seva infancia?
Bueno, mi infancia fue muy bonita. Tenía unos padres maravillosos y, bueno, fue muy bonita. Entonces estaba deseando, antiguamente teníamos 3 meses de vacaciones y nos mandaban al pueblo. Allí estábamos con los abuelos, los tíos, primos, era muy bonito. Y era una cosa muy bonita, no había agua en las casas. Y nosotros estábamos, la casa que nací yo estaba muy cerca del Ebro, pero allí el agua sale muy sucia. Entonces cogían las mujeres, se ponían 2 cántaros, uno en cada lado de las caderas y otro en la cabeza, para ir a buscar agua en el Segre. El Segre sí que sale el agua muy buena. Y así iban en la cocina, tenían una tinaja muy grande y allí echaban el agua y la aprovechaban para guisar y para beber. Era muy bonito. Luego también tenía yo al abuelo, que el abuelo lo recuerdo con, bueno, a todos, a los dos. Él trabajaba en la mina. Dime que en Enza había minas de carbón y de piedra, carbón de piedra. Y antes de ir a trabajar, se iba a la huerta, cogía las 2 burretas que tenía y las llenaba de verdura, bueno, lo que había en la huerta. Y luego ya se iba a la mina. A la 1 del mediodía tocaba una sirena, que era para que llevaran las mujeres la comida a los que trabajaban allí. Y veías a toda la gente pues, con la comida llevándoles allí. Hay muchos recuerdos.
¿Qué es una tinaja? Preguntemos a los alumnos.
Yo lo que creo que es una tinaja es como algo para filtrar el agua o para llevarla.
Yo creo que son como 2 cubos juntados con un palo que se ponen como aquí en el cuello para llevar el agua.
Es como una cosa para poner el agua y...
La señora Lina explica a los alumnos.
La tinaja está hecha de ¿cómo se llama? De arcilla, ¿no?
Arcilla,
de arcilla, sí. Y es una cosa así de grande, como si fuera una jarra, ¿sabes? Y allí entonces había una tapa de madera para tapar lo que no fueran las moscas y ya está. Entonces encima ponían un vaso grande y con aquel vasito lo iban llenando para beber o para cocinar. Y parece que tenga el olor, parece que se sienta el olor de allí.
Curioso de los olores, ¿eh?
No, lo del pueblo es muy curioso. Yo es que me acuerdo mucho, los 3 meses aquellos eran maravillosos. Y ya en agosto, o sea, en septiembre hacían la fiesta, y ya cuando terminaba la fiesta ya para Barcelona, para el colegio. Pero eran 3 meses...
Maravillosos, ¿no?
¿A qué jugaban al seu poble?
Íbamos abajo al río, al Ebro, a bañarnos, y allí jugábamos, bueno, a todo. Estábamos allí jugando y... Es que hay tantas cosas que no me acuerdo ya. Y luego de las paredes de las huertas habían cosas como platos y todo que se rompía, lo ponían allí enganchado. ¿Y sabéis qué hacíamos? Cogíamos los cacharros de aquellos y los hacíamos servir como si fueran platos para jugar, como si pusiéramos las comiditas y así.
¿Y los alumnos se han bañado en un río?
¿Tú te has bañado en un río?
Sí, pero no intencionalmente. Me caí en un río y me bañé.
Yo
nunca.
Yo no.
No, pero me gustaría.
La señora Lina els explica els rius del poble.
Me he olvidado, allí en Mequinenza se cuentan 3 ríos, el Ebro, el Segre y el Cinca, 3 ríos. El Ebro bajaba muy sucio siempre, que hay mucha tierra, y los otros pues para beber agua era una cosa pero buenísima, tan fresquita. Y aquello regaban las huertas. Luego hicieron un pantano y tiraron todo el pueblo, lo arrasaron. Y hicieron un pueblo más arriba, pero ya no es lo mismo. La licencia que tenía el pueblo aquel no es lo mismo. Lo han hecho muy bonito, con sus calles, con piedrecitas y todo, pero ni punto de comparación con el viejo.
Claro.
Eso de que entrabas y estaba el olor del macho, de los animales, así, allí no lo tiene. La gente se ha modernizado y antes salían a la calle, ahora ya no salen con la televisión y todo. y si no, las mujeres se ponían, apoyaban el cojín para hacer bolillos y una traza que tenían allí hacerlas. Era muy bonito.
Y es que a casa seva no hi havia aigua potable.
Se puso a servir con 12 años, fíjate, y estaba en la casa más rica del pueblo. Y entonces los abuelos llevaban unos pantalones como unos calzoncillos, pero largos. Y no era como ahora, que cada momento puedes poner la lavadora y se lava. Igual los llevaban 10 días, pues imagínate después para ir a lavarlos. Y de rodillas en el río con una piedra rascando. Y luego lo tendían allí hasta que se secaba todo. Era muy diferente a la vida, pero mucho. Dices, ahora ha cambiado todo, pero ¿de qué manera?
¿Cómo se alumbraban en aquella época?
Al principio, ¿sabéis cómo se alumbraban? Con la luz de carburo. Eso que lo llevaba el abuelo para ir a la mina. Y olía muy mal, porque lo ponían en medio de la mesa y no veas. O sea, que olía muy mal. Hasta que bueno, pusieron la luz y pusieron el agua. Ya cambió todo ya. Pero la razón de trabajar que se hicieron ellos... Y nosotros nos quejamos.
Jugaban amb ceràmica.
Ya te digo, cogíamos de eso y ala. Y hacer las casetas, sí.
¿Y quin record té de l'escola?
El colegio, mal que era muy mal estudiante. A los 14 años yo no quise estudiar y mi padre me dijo, pues si no quieres estudiar, a trabajar. Y antes de 15 años ya estaba trabajando. Estuve primero en un taller de, ¿cómo se llama?, de artes gráficas. Haciendo cajas para la Mirurgia, todas estas casas importantes. Bueno, de aquí estuve mucho tiempo. Luego, en casa llevaban el negocio entre mi padre y el tío. Murió el tío, entonces mi padre me dijo, ahora sí que te quiero casa. Pero luego tuvo un accidente y tuvo que dejarlo todo. Me puse de dependiente, que nunca lo había hecho, a vender huevos.
En
San Ildefonso. Bueno, yo creo que he hecho de todo, menos malo. Y después cuidando a una anciana que le faltaban las piernas también. Estuvo un muy buen tiempo, pero me cogió asiática y tuve que dejarlo. Me dijo el médico que lo dejara. Y bueno, hemos estado pues todo lo que ha salido.
¿Cuándo se va a casar?
Uy, ya muy mayor. No lo hagáis tan tarde, ¿eh? Me casé con 36 años. Y a mi hija, tengo una hija solamente, la tuve con 38.
En el temps actual es normal.
Entonces piensa, hasta sí. Los hijos te lo reprochan, porque dicen, mamá, hubieras podido tener otro, que sí. Y mira, pero bueno, todo lo demás, pues gracias a Dios salió todo bien.
¿Y qué volía para ser la filla?
Que podía tener más que yo, ayudarme en todo lo que pude. Yo creo que los buenos consejos, como todos los padres, están a vosotros también, en que fuera buena persona. Y yo siempre he dicho, mira, de ayudar a la gente, que es la recompensa más bonita que tiene uno.
Els nens comenten la gran història de la senyora Lina.
Que como era antes, que las cosas eran más difíciles.
Las cosas de antes eran más diferentes que las de ahora. Y
las cosas de antes eran demasiado diferentes a estas y no es tan fácil como ahora.
Que las cosas eran más diferentes que las de ahora.
Todo era más difícil que ahora tenemos tecnología y todo eso, pero antes no había.
Grans històries.
La senyora Lina, déu-n'hi-do, la gran història de vida que ens està explicant, una persona vital, optimista, positiva, de veritat que contagia, no?, amb la gran història que està explicant als alumnes. Eduard, què t'ha cridat l'atenció de lo que està explicant la senyora Lina?
Home, jo em quedo amb la frase, he fet de tot menys dolent. És fantàstic, eh? Jo gairebé que m'ho posaré d'estat de WhatsApp. He fet de tot menys dolent. No, home, sempre són històries tendres de superació, de lluita, no? En aquest cas, a més, és una història propera, perquè no deixa de ser una persona maquinensa, està a la Franja, per tant, és d'alguna manera és Aragó, però també és el nostre país, en tant en quant és un Països Catalans, de parla catalana, ens parla del Segre, de l'Ebre. Hi ha una novel·la preciosa que està ambientada a Mequinensa que explica moltíssimes coses, no?, d'aquesta localitat d'en Jesús Moncada, camí de Sirga. Bueno, és aquesta idea, no?, d'un contacte més proper amb la natura, amb els rius, amb l'aigua, d'una vida, no sé, potser des del nostre present, que se'ns presenta com més senzilla, com més autèntica, com més arrelada, no?, i al final sempre són històries de superació, perquè estem parlant de gent que ha hagut de tirar endavant, d'espavilar-se, de canviar d'allò on fer la vida, no? És a dir, al final cap persona no emigra per plaer. Si tota la gent que en algun moment ha vingut al nostre país, que és país d'acollida, sigui, doncs, no sé, a la dècada dels anys 20, des de Múrcia, dels 60, des d'Andalusia, o actualment des del Magreb o des de Llatinoamèrica, és gent que ho fa empesa per la necessitat de trobar un futur millor, més digne per ell i per la seva filla, en aquest cas també ho explica, no? I per tant sempre són històries de superació i en aquest sentit són històries molt pedagògiques i que poden servir com a aprenentatge pels alumnes.
I transmet molt als alumnes, no?, aquesta superació.
Correcte,
eh?
Correcte.
Hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció també, que és el tema dels olors, no?, dels olors del seu poble. Això ho recordem tots nosaltres, no?, de les vacances d'estiu, no?, els olors del poble.
De vegades les imatges o els records concrets s'esborren, però un so, no?, una música o un olor o el record d'una presència poden tenir una força que perduri anys i anys, i que et transporti anys enrere i et faci reviure moments que molt probablement són moments de felicitat, o potser no tant, però que són moments importants en la vida d'una persona.
Que et recordes. Noelia Edurne, què us ha cridat l'atenció del que està explicant la senyora Lina?
A mi m'ha cridat l'atenció que les dones tenien que anar amb un cub al cap i dos i una a cada mà per anar a un altre riu per aconseguir aigua que estigui
potable, no? Sí. Vosaltres actualment a la vostra casa, no?, teniu l'aigua potable i ja està. Pues era antigament el que feien, no? Edurne, què voldries comentar?
Que no m'imaginava que jugàvem en el riu Ebro.
Vosaltres us heu banyat alguna vegada en algun riu?
Sí. L'any passat, quan van anar de colònies, vam passar per un riu i després vam anar com a una piscina natural.
Molt bé. I us va agradar, no? Divertit.
Sí. Mira, jo ara, que no ens escolta ningú, perquè això és la ràdio, però no ens escolta ningú, us explicaré que jo m'he banyat al riu Segre, també. O sigui, el riu Segre és molt llarg, i creua tota la part nord de Catalunya i passa pels Pirineus. I hi ha una localitat que es diu Martinet, i per allà passa el riu Segre, després va parar l'Ebre, Doncs m'he banyat també al mateix riu que s'ha banyat aquesta senyora.
Ah, molt bé. Molt bé, continuem amb la història de vida de la senyora Lina, i els alumnes li comencen a preguntar.
¿En qué año nació?
En el año 42, 1942. Tengo muchos... Ya soy muy vieja, tengo 80 años ya.
I li inculcava a la seva filla que estudiés.
Sí, bueno, le inculcaba que estudiara y también ha salido como yo, que los estudios no. Y ahora se queja. Ahora me dice, mamá, ¿qué razón tenías? Y aún menos mal que es viva para hacer trabajos y así, o si no, conforme está todo. Por eso vosotros mirad de estudiar todo lo que podáis, que sin los estudios no hay nada a hacer hoy en día.
¿A quina escola va anar la seva filla?
Estuvo en las monjas primero. Luego ya cuando también, al entrar de, ¿cómo le llaman esto?, al instituto ya vio que tampoco le gustaba. Y luego tenemos la desgracia de eso, que a su padre y a mí nos ha estado cuidando durante 10 años, porque mi marido ha cogido Alzheimer y tampoco no está bien. Y ahora también lo tengo en el hospital, que no está nada bien. Pero 10 años lleva con nosotros, sin poder trabajar ni hacer nada.
Dedicada a ellos.
Sí, porque los papeles y todo, ya digo, por todo, es que es una lástima, porque todo lo sabe hacer. Todos los papeles cogió la, ¿cómo se llama?, la posteta de su padre, y así puede ir a los sitios, así no tendría que estar cada momento a casa a buscar papeles y firmas. Y ella todo, de la cocina, de todo se ha cuidado, hasta que hemos entrado en la residencia.
¿Cuánto temps porta la residencia Roque y Pie?
Del 20 de enero, tres meses llevo.
¿Cómo es el día a día la residencia?
Y tenemos aquí un ángel muy bueno que nos lleva a todas partes. Yo lo paso bien. Igual te hacen hacer el bingo, actividades, nos dan muchas charlas. Bien, o gimnasia también, que también nos va bien, no sé, no nos vamos a polillar.
La señora Lina explica a los alumnos qué es el buen día a la residencia.
Muy bonito. Cada día por la mañana habla diferente gente que para felicitar a un compañero. Y entonces se ponen una música. Ayer yo me hice un ratón de llorar porque tocaron el Virulai y me toca mucho el alma la canción esta. Fue muy bonito y cada día lo hacen. De paso que felicitan a los compañeros, pues mira, le ponen música.
Según sea el día,
sí,
el mes, el año.
Eso. Ya vamos bien encaminados durante todo el día.
¿Quina música le agrada?
¿Qué tipos de música te gustaba escuchar de pequeña?
Antes, toda la música me gusta. Yo cuando empecé a ir a bailar, que me gustaba mucho el baile, Antonio Machín, toda esta música me encantaba mucho. Boleros y bueno, todo.
A la señora Lina le agrada molt ballar.
Oye, hay que explicarlo.
Hay que explicarlo, ahora que nos escucha nadie.
Bueno, éramos tres amigas y nos pasamos deseando que llegara el domingo, porque a las 9 de la noche te querían en casa. Pero era muy bonito. Además, estábamos las tres muy unidas. Una vez siempre me acordaré que dijimos, vamos a otro baile, porque siempre vamos al mismo sitio. Y nada, ni media hora llevábamos y nos mirábamos una a la otra y decíamos, nos vamos, que aquí eso es muy aburrido. Sí, íbamos a la calle Ucinellas, en Sants,
¿sí?
Había
sí,
un baile,
sí, sí.
Se llamaba, ahora han puesto un centro social allí, en Bahía. Y nada, y cogimos el taxi y todo para allí. Y cuando llegamos los muchachos empezaron, ¿de dónde venís a estas horas? ¿Qué tiempos son?
Dios mío.
¿Qué tiempos?
¿Quina era la seva escola de petita? Els alumnes li pregunten sobre l'escola.
¿Cómo va tu cole de pequeña?
El colegio se llamaba, Instituto Católico Social para las Obreras de Estafrans. No eran monjas, pero era muy religioso el colegio. Hasta teníamos una capilla muy grande. Y lo primero que hacíamos antes de las clases era la capilla. Y a mí me gustaban mucho los niños de pequeña también. Entonces la maestra de párvulos venía muy tarde. Y ¿sabes lo que hacía? Me ponía al lado de la puerta, que podía salir por la iglesia, y así me llamaban para entrar allá a cuidarlos.
¿Y en tu cole? ¿Así es como una cosa que aquí no se hace? ¿Como una materia?
¿Materia?
Asignaturas.
Asignaturas. Sí, asignatura. Bueno, entonces tampoco nos hacía tanto como ahora. Teníamos mucha religión, eso sí. Teníamos hasta los exámenes, teníamos ocurre un señor que ya murió con 90 años. Pero era muy bonito. Entonces se celebraba el mes de María, el mes del Sagrado Corazón. Casi estábamos más tiempo allí dentro que nada. Era muy bonito el Vía Crucis también. Y el Evangelio, que te lo hacían leer todo de carrerita.
¿Tu colegio era grande?
Sí, sí que era grande. Había abajo era muy grande, entonces también teníamos al otro lado de donde estaba la capilla, había un escenario y allí se hacían muchas funciones.
¿Pero en tu cole cómo había? ¿Cole y luego instituto? ¿O te fuiste a otro colegio?
No, ya. Cuando acabé los 14 años, a trabajar ya. No quería, fui gándula.
¿Y
no
que era tan pronto se podía ir a trabajar?
Sí, chica. Y había quien empezaba más pronto.
¿Y ahora, cuándo has comenzado a trabajar?
Empezó con 12 años.
¿Aquí se empieza a trabajar como hasta los 18 o hasta los 16, no?
Sí. Que tengan alguna cosa, que tienen más estudios y van más preparados.
Sí, como mi madre, que cuando era pequeña ya no estudió y ahora está estudiando para trabajar de una cosa mejor.
Claro, muy bien. Hay que mirar de lo que más convenga y lo que más. Y que esté uno a gusto.
¿Quins son los seus hobbies?
Ir a pasear, estar con las amigas también, al cine, también me ha gustado el teatro también. No normal, porque tampoco la cosa no estaba para gastar mucho.
Classe d'història viva, eh? La veritat, la de la senyora Lina, eh? Una mica els antecedents del barri d'Hostafrans, que feia quan era jove, no? Els seus balls, bueno, la veritat que va crear una conversa amb els alumnes del Col·legi Fembra de la Salut molt, molt maca. Eduard, què voldries destacar?
Home, sí que és cert que hi ha un munt de coses que han canviat, no? I compares èpoques i veus això, no? Com potser sí que superficialment hi ha coses que han canviat, però jo ara voldria destacar dues coses que del que ella ha explicat que no han canviat gens o que continuen tenint un pes molt gran, no? Ella ha parlat, per exemple, del rol de la seva filla com a cuidadora, no? I això jo crec que s'ha mantingut com bastant inalterable, és a dir, aquest paper de la família com a lloc on ens podem sentir acollits, ajudats, escoltats, etc. No? La sort de tenir una família i de que aquesta hi és en els bons moments, però també en els que no ho són tant. Val? I després m'ha agradat molt, molt, molt quan ha explicat que està a la residència, que està a gust, i que la residència ha dit he trobat un àngel. No? Mm-hmm. Els àngels existeixen. No només estan en el Nou i en l'Antic Testament, sinó que estan en el nostre dia a dia. Els àngels existeixen i tenen rostre i tenen forma d'home o de dona, i són doncs aquestes presències que en els moments més complicats, entenc que el fet de deixar casa pròpia i anar a una residència de segon d'aquests moments, doncs són rostres i persones i presències que ens fan la vida millor, els àngels.
Molt bé. Noelia, Durne, què voldríeu destacar?
Jo que van començar a treballar als 14 anys i ara es comença 4 anys després.
Molt bé. I Edurne, què voldries destacar?
Que en el seu col·legi tenien un escenari i cantaven.
Molt bé. També ha comentat el tema del mes de, el mes de Maria. Vosaltres també a l'escola heu fet alguna cosa el mes de maig, no? Podeu explicar una miqueta què vau fer el mes de maig, l'ofrena floral?
Vam anar a l'església i vam posar unes flors en ofrena Maria i vam cantar la cançó de Ave Maria.
Molt bé. I el tema de l'acció de gràcies, no? Una miqueta per tot el curs, no? El bon curs que heu passat aquest any. Molt bé. Continuem amb la història de vida de la senyora Lina i ens explica si tenia mascotes.
¿Has llegado a tener alguna mascota?
Oh, sí. He tenido perro y he tenido gato. Mi padre era cazador y ya los llevaba de cachorritos a los perros. Y luego a mi hija le regalaron en el instituto, cuando entró, le regalaron un gato. Y yo los gatos no los podía tragar. Y me decía mi hija, no, yo me cuidaré de ellos, pero ¿qué va? Le tocó a su madre cuidarlo. Y murió con 16 años. Lo tuvieron que sacrificar. Y ¿sabes quién no aguantaba cuando lo estaban sacrificando yo? Y cada vez que lo pienso me entra una llorera, porque me miraba con una cara de pena, pobre animal. La veterinaria me decía, no había visto un gato así, y besando la mano, pobrecito. Y dije, nunca más, no quiero ningún bicho más ya.
Muy bien.
Era muy traviesa la gata esta.
Un alumno ens explica un consell sobre les mascotes.
Pues yo creo que lo que deberías hacer es como adoptar una mascota, aunque te haga mucha tristeza y tal. Recordar esto pues te puede hacer más feliz porque te puedes imaginar que es tu mascota anterior y ya.
Y tener una compañía, ¿verdad?
Sí, porque la compañía es muy bonito, porque cuando estás solo no haces nada, es aburrido.
Y piensas mucho, ¿no?
Sí, pero cuando estás con amigos o algo, no piensas tanto, te diviertes más.
Pues sí, tienes razón.
La senyora Lina ens explica una anècdota de la residència Roca i Pi relacionada amb les mascotes.
En donde dormimos, allá afuera hay como un patio, y hay, aquello parece una fauna. Hay cotorras, hay picarazas, bueno, muchos pájaros. Y un día vino uno que es un tordo, y ese es precioso. Es negro, lleva el pico largo, amarillo, y los ojitos como si se lo hubiera pintado así redondo. Le di un día galletas, y ahora cada día a la mañana ya lo tengo por allí mirando. Pero es que me hace gracia porque se acerca hasta el cristal. Ahora, si ve que te mueves, ya vuela. Entonces, lo que haces cuando le tiras las galletas, sé que te queda mirando, pero yo me aparto porque si no, se va. Coge un trozo de galleta y marcha escapado. Debe decir que no me lo cojan.
Els alumnes expliquen que a l'escola també tenen un niu.
Vinimos aquí, como a Roca y Pi, estábamos merendando como en un patio y vimos un cotorro muy bonito. Una cotorra que era muy bonita, era verde, al lado de unas palomas, se camuflaba un poco como con las hojas y tal, pero era muy bonito.
Sí, que son majos, tienen unos colores muy bonitos.
Sí, normalmente yo siempre las veo de color verde.
Verde.
¿Y en el colegio que tenemos, en la palmera?
Ah, en la palmera también tenemos como cotorros.
Un nido.
Sí, también un nido, que a veces cuando salimos del cole vamos a ir a un sitio, vemos que hay como dos pájaros y un nido y todo.
El nido es muy bonito, los nidos.
Tenemos un nido de cotorras en el patio del colegio, en la palmera.
También tenemos un nido de abejas.
Eso ya da más cosa.
Que la han tapado, no con hojas, porque había como al lado de una fuente que ya está cerrada, había siempre muchas abejas.
De la gran historia de William, ¿qué es que dan las alumnas?
Lo que más me ha gustado de lo que nos has contado ha sido cómo era antes, los tiempos de antes.
Muy bien.
Todo lo que había, muy bien.
Lo que más me ha gustado ha sido tu infancia, porque ha sido muy bonita y como has dicho que te encantaba, pues me ha gustado esa parte.
Muy bien, gracias.
A mí básicamente me ha gustado todo porque las cosas sí eran más difíciles, pero también me parece que eran un poquito mejores a las de ahora.
¿Verdad que sí? Sí.
¿Qué más?
Me ha gustado que antes los tiempos no son como ahora, que ahora hay muchas cosas y todo, y antes éramos como, eran más felices y no habían tantas tecnologías ni nada. Que como que ahora somos muy diferentes los tiempos y eso.
¿Quién es el menjar preferit de la senyora Lina i dels alumnes?
¿Tiene alguna comida preferida?
Yo.
Sí.
La paella.
La paella.
La paella, la paella.
¿Vosotros qué comidas preferidas tenéis?
Mi comida preferida es la hamburguesa.
Mi comida favorita es la pizza.
Mi comida favorita es el sushi y las patatas fritas.
Las patatas fritas es mi comida favorita.
La pizza y en concreto la de carbonara.
Una alumna de l'escola, emocionada, li regala una pulsera a la senyora Lina.
Me has caído muy bien, toma.
Muchas gracias.
Mira, qué recuerdo.
De nada.
Das un besito.
Es que me has caído muy bien.
Gracias. Y vosotras también. Sois muy majos.
I la senyora Lina dona un consell final a tots els alumnes.
Que sean como son de majos. No, sí, gracias. Me he puesto tan nerviosa y que no sé por dónde voy. No cambiéis. Que es lo más bonito que tenéis ahora.
Y que estudien.
Y que eso, sobre todo, si no el profesor me va a reñir.
Y que estudien.
Sí, estudiad y cuanto más sepáis, mejor. Podríais ir por todas partes. Y sobre todo disfrutar la juventud, que es lo más bonito que hay.
Déu-n'hi-do, eh? Quina història més maca, més vivencial. Quina classe, quina motivació per part dels alumnes, no?, de conversar amb la senyora Lina. Què us ha cridat l'atenció d'aquest últim bloc?
Tot. És a dir, em crida l'atenció la pròpia experiència, no? És a dir, i us vull tornar a felicitar, David, de debò t'ho dic. La trobada entre la gent gran i els infants és màgica. És a dir, ajuda, jo crec, a construir alumnes més sensibles, més empàtics, més coneixedors de la realitat. Ves a saber si de retruc fins i tot els ajuda a valorar la gent gran pròpia, és a dir, els propis avis i les pròpies àvies, no? I, escolta'm, jo ho resumiria amb el gest aquest de li dono la pulsera i diu, m'has quedat molt bé. És a dir, acabes de crear una complicitat, acabes de crear un vincle, no? I al final les persones estan fetes d'això, de vincles, de complicitats. I segur que iniciatives com aquestes no només són grans històries, per suposat, sinó que són grans històries de futur, perquè aquests infants que hi participen creixen amb un plus de valors, de sensibilitat, d'empatia, que segur, de ben segur, ens ajudarà a tots a construir un món millor amb aquesta mena d'iniciatives i de projectes.
I és un espai màgic d'aprenentatge, no?
Correcte.
Un espai entre, bueno, de motivació per part dels alumnes,
per suposat,
no?
I a més a més pels docents. Allà a FEB Sant Ramon també fem quelcom similar, però amb els alumnes de quart d'ESO, i també tenim dos residències de referència i anem un cop al mes. I el que possibilita també el docent és la sort de poder veure l'alumne en un altre context, val? Perquè el context aula és molt determinat, no? I té unes coordenades que determinen molt la seva manera d'estar i de ser, fins i tot. I quan tu canvies el context, també, com a docent, insisteixo, et dona l'oportunitat i, per tant, també la sort de veure aquests adolescents, en el meu cas, o els infants en el vostre, desenvolupar-se en un altre rol, en una altra manera de mostrar-se, no? No estan a l'aula, no estan encursetats, a lo millor, per unes normes determinades, potser poden ser més com són ells mateixos, poden expressar-se millor, poden connectar millor amb els seus propis records. I això, al final, és aprenentatge significatiu i és el millor dels aprenentatges possibles.
És el millor dels aprenentatges fora d'un context de l'aula.
Certament.
Noelia, Edurne, què tal? Què us ha semblat?
M'ha semblat molt bé. I el que m'ha impressionat ha sigut que el seu pare era caçador.
Molt bé.
Perquè i ara no hi ha molta gent caçadora. O sigui, els que són caçadors són d'abans. Ara no hi ha.
Ara no hi ha tants. Edurne, què voldries destacar?
A mi m'ha agradat més, m'ha fet més gràcia que en el pati hi ha molts ocells i un dia li va donar una galeta i ara sempre va a veure si l'he donat.
Fixeu-vos que a l'hora del pati, quan toquem el timbre al pati que recollim per fer fileres i tal, baixen les gavines, les cotorres, tot a l'hora del pati. Això també us va cridar l'atenció de la història que va explicar la senyora Lina. Doncs abans d'acabar tinc una sorpresa, i és que connectem amb la residència Rocky Pi. Tenim a l'altre costat del telèfon a la senyora Lina i al Sergio, l'educador social de la residència Rocky Pi de Badalona. Bon dia, senyora Lina.
Bon dia.
Què tal, com estem?
Molt bé.
Estàs acompanyada del Sergio Pérez, també l'educador social de la residència Rocky Pi, no?
Sí.
Bon dia, Sergio.
Bon dia, David. Aquí estem, acompanyant a la Lina.
Acabem d'escoltar la gran història de la senyora Lina amb dos alumnes del Col·legi FEP Mareu de la Salut i amb l'Eduard Vidal, el director del FEP Sant Ramon Nonat. Senyora Lina, què li va semblar la trobada amb els alumnes de l'escola?
Em va semblar molt bé. I va ser una cosa molt maca. Em van donar molta alegria poder-los veure'ls. Va ser un dia molt agradable i especial que sempre recordaré perquè em van fer recordar el temps passat de l'infància i les experiències viscudes al llarg de la meva vida.
Amb què es va quedar de la trobada? Quin és el record més important que té de la trobada?
Diu, em quedo amb l'estima i el carinyo dels alumnes, però sobretot amb la seva alegria. Van estar molt atents a la meva història de vida i s'agraeix moltíssim.
Participa vostè en altres tallers del projecte?
Sí, he participat en diferents tallers que realitzen aquí la residència, com a manualitats, bingo i cuina. I també he participat en les diferents sessions extraordinàries que s'han fet aquí amb els nens de P5 i dos de N, de primària. I, per últim, he participat en la sessió fotogràfica del musical del Petit Príncep.
Molt bé. El Petit Príncep, que és el musical que aquest any han fet els alumnes de quart de primària amb els avis, amb els residents de la Fundació Rocky Pi. Dels tallers del projecte, quin és el taller que més li agrada? El d'històries de vida o taller de cuina, taller de bingo? Quin és el que més li ha agradat?
Doncs pues el de bingo, el de la cuina.
Molt bé.
Tots en general m'agraden.
Molt bé. El vincle que es va crear a la trobada, com hem escoltat avui amb el programa Grans Històries, la veritat que va ser molt maco, no? Fins i tot un alumne li va regalar una pulsera mentre explicava la història de vida.
Molt maco va ser.
És una experiència tant pels alumnes com per vostè molt maca, i la veritat que la història de vida ha sigut molt enriquidora. Molt bé. Sergio, què tal la senyora Lina a la residència? És tan alegre, tan amable com la història de vida que hem escoltat avui al programa?
Sí.
Jo trobo que sí, m'agrada molt i estic molt a gust.
I tant que sí. A més, a la Lina l'estimem molt i és una persona molt sociable, molt bon d'humor i sempre molt positiva, sempre mirant la vida cap endavant, encara que hi hagin dificultats, com ha tingut al llarg de la seva vida, sempre les ha afrontat amb això, amb valentia, amb esforç, sacrifici, i sobretot pues, també acompanyada del seu marit, del Lluís, que també pues, al final quan un està ben acompanyat també la vida es camina més a poc i ben avenit.
La veritat que, senyora Lina, fa falta gent com vostè, tan positiva i tan alegre, que això va entusiasmar els alumnes del Col·legi FEP Mare d'Ora de Salut, i això transmet uns valors que avui en dia són molt importants, viure la vida amb alegria i positivisme.
I jo m'he de ser una mica positiva perquè si no som perduts.
Sí, realment que és molt, molt important ser positius i viure la vida amb alegria, no? I viure el dia a dia, que això de vegades no ho fem, no? Tant els alumnes com la gent més adulta.
Els contactes dels bons, els dolents ja n'hi ha bastants, ja.
Clar, i els moments bons, disfrutar-los, gaudir-los, no? Que és lo realment important.
Pues sí.
Molt bé. Quin consell li donaria als alumnes de l'escolt que tenim aquí al plató ara mateix, a l'estudi?
Jo el consell que els hi vaig donar és que seguissin sent com són ara, que no canvien la manera de ser i que estudien molt perquè pel futur és el millor que poden tenir.
Molt bé. La veritat que el tema dels estudis i dels valors és el realment important. Molt bé. Pues senyora Lina i Sergio, moltíssimes gràcies i ens veiem aviat, senyora Lina i Sergio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt bé, una abraçada, que vagi molt bé.
Una abraçada. Una abraçada.
Gràcies. Adéu. Noelia, Edurne, què us ha semblat l'experiència de participar avui a Grans Històries a l'estudi?
Molt rara, però molt divertida.
Bueno, potser tenim aquí una futura periodista d'aquí uns anys a Ràdio Estel o a una altra ràdio. De veritat que ho heu fet molt bé, molt bé.
Gràcies.
Edurne, què tal?
Molt xula i molt divertida.
Sí, l'any que ve ja passeu a primer d'ESO. O sigui, ja penseu una altra etapa, eh? Sí, esteu preparats ja per començar una nova etapa ja a l'institut, eh?
Sí.
Molt bé. Ha sigut un plaer tenir-vos aquí a l'estudi.
Igualment.
Espero que sigui
igualment.
Un record per vosaltres per tota la vida i continueu igual de bé sent grans alumnes i bones persones, que és important.
Gràcies.
Eduard, què t'ha semblat a les Grans Històries d'avui? Una temporada més.
Molt bé, jo crec que no sé si portem ja compartint set o no sé, David, ja... Però saps què? I ara et diré una cosa. Jo compartiré aquesta taula amb molta gent, molts anys amb tu, i és un plaer, i amb el Sergio, que ara el sentíem, i amb pedagogs de tota mena, i experts, i cuidadors. Però avui m'ho he passat francament bé. I saps per què? Perquè he compartit taula amb l'Edurne i la Noelia, que ho han fet molt bé. Les he de felicitar públicament perquè han estat molt a l'alçada.
Molt bé, Eduard, un plaer tenir-te i t'esperem la temporada que ve a Grans Històries.
Ja pots comptar-hi.
Moltes gràcies als oients per acompanyar-nos i recordeu que podeu tornar a escoltar els programes a la web de Ràdio Estel i comentar-los al Twitter i Instagram de Ràdio Estel i de Grans Històries. Acabem amb la cançó Amar i Vivir de Antonio Machín. Hasta que muera.
Us han ofert Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb la Fundació Roca i Pi.
Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que esta vida se aleja y nos deja llorando quimera. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Thank you.